Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Avui l'actualitat posa el focus en el tram més jove de la població balear. D'una banda, pel panorama en què es troben els que ronden la trentena i que pareix que s'enquista. Només el 16% poden independitzar-se de la llar familiar davant d'un mercat amb preus inassumibles i unes butxaques poc plenes, podríem dir, ja que la meitat dels joves no tenen ingressos estables i els que en tenen són precaris. Un context que promou la partida dels més joves de la comunitat per cercar un futur a l'estranger. Només en una dècada s'ha duplicat el nombre de residents que han marxat. De tot això en parla l'anuari de la joventut que s'ha presentat avui, mentre d'altra banda, la memòria de l'activitat del policia tutor el curs passat ens deixa un regust un poc més bo. Per primera vegada des de la pandèmia, davalla la conflictivitat a les escoles de les Balears. Hi ha manco furs, manco danys a les instal·lacions, menys conflictes entre alumnes, també cau el consum de drogues, però alerta, perquè ha començat un fenomen molt preocupant, segons adverteix aquest programa, i és el consum de vapers dins les aules, fins i tot entre els menors de 10 anys. Són algunes de les informacions que vos detallarem en els pròxims minuts. Avui és dilluns, 9 de febrer. Joan Jiménez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la crònica de tribunals. 8 anys de presó per l'acusat de matar un home a cops a Maó el 2023.
El judici amb jurat que havia de començar avui a l'audiència provincial finalment no s'ha celebrat després que les parts han arribat a un acord de conformitat. La pena s'ha rebaixat 12 anys en acusar-lo d'homicidi i no d'assassinat, a més d'aplicar-li l'atenuant d'actuar sota els efectes de l'alcohol i les drogues.
La dreta de les Balears marca diferències amb l'Aragó després de la victòria electoral d'ahir.
PP i Vox celebren els resultats dels comicis aragonosos en què els populars han guanyat, però depenen encara més dels d'Abascal, que han duplicat escons i el PSOE s'ha desplomat. Sebastià Sagreras creu que el PP s'acostarà a la majoria absoluta a la cita amb les urnes el 2027, mentre que Manuela Cañadas no veu marge de creixement per al seu partit, per Vox.
El govern preveu construir a Eivissa un centre de dia i 3 habitatges supervisats abans del 2031. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. La inversió prevista és de més de 5 milions d'euros. S'enllestirà al costat del centre de salut de Sant Josep. El centre de dia disposarà de 30 places i els 2 habitatges supervisats entendran 20 per persones amb dependència. L'habitatge supervisat, recordem, és un nou recurs per donar autonomia de l'usuari al mateix temps que rep atenció.
Representant del Consell de Mallorca han visitat avui a Eivissa per conèixer de primera mà el sistema de limitació de vehicles implantat des de l'any passat a l'illa Pitius. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Una mesura que va començar a Formentera i que el Consell d'Eivissa va aplicar per primera vegada el passat estiu amb la reducció de 32.000 vehicles. Des de Mallorca confien en aplicar la limitació el més aviat possible, tot i que encara no hi ha data perquè l'esborrany que enllesteixen ara haurà de passar pel Parlament una vegada l'iniciativa legislativa quedi aprovada al Consell Insular.
A Menorca, es mitjorn tanca un tram del passeig marítim de la urbanització de Sant Tomàs pel risc de caigudes d'arbres. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. No és la primera vegada que passa, motiu pel qual l'Ajuntament sol·licita a Costes que revisi l'estat dels arbres que amenacen perill. Els temporals dels darrers dies han causat danys també a la platja, amb passarel·les i estructures de llenya trencades. A més, també s'ha quedat sense arena i preocupa l'estat de la platja de cara a l'inici de la temporada turística.
En els esports a futbol, el Real Mallorca continuarà una jornada més fora de les posicions de descens. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Malgrat perdre per 3-0 contra el Barça, els mallorquinistes s'han beneficiat de la derrota del València per 0-2 contra el Real Madrid i del Llevant a Sant Mamés per 4-2 contra l'Atlètic Club. Els vermells avui descansen i demà començaran a preparar el partit de diumenge contra el Betis a l'estadi de Somos. A la primera federació, derrota inesperada de l'Ou d'Eivissa per 3-2 contra el Betis Deportivo, i en bàsquet bona jornada per a l'Estia Menorca i el Figui Palma, que s'imposaren els seus rivals. Per cert, que tenim jornada intersetmanal a la primera FEB, demà a les 8 del vespre, Obradoiro, Menorca Bàsquet.
I quant al temps, tranquil·litat per ara a les Balears. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, avui ha començat una setmana en què meteorològicament continuarem aquesta dinàmica en què borrasques atlàntiques bastant actives arribaran amb pluges, arribaran amb vent a la península Ibèrica i aquí, per contra, la Mediterrània, allò que tindrem aquests dies és vent, això sí, però a diferència d'altres setmanes en què han predominat els núvols i algunes precipitacions, aquesta serà seca fins dijous divendres. Pot fer qualque petita precipitació, però en principi no esperen grans plogudes. Ara bé, a partir de divendres sembla que una borrasca mediterrània sí que podria complicar el temps aquestes pròximes jornades. Però vaja, en principi, avui hem de parlar de sol, avui cap vespre. Després, aquesta pròxima nit travessa el cel una petita línia front que no és especialment activa, però podria bastar per deixar qualque petita brusca, en general de caràcter feble, i demà matí ja seria història i veuríem bastantes més clarianes. Hem de dir que aquest dia es té tendència a pujar el termòmetre i, de fet, esperant que demà ho faci d'una manera bastant clara i podrien superar els 20 graus a gran part del territori. Avui no arribaran tan amunt, però sí que notarem una petita diferència respecte a aquest cap de setmana. Ja pujarà un poquet el termòmetre amb valors que podrien arribar a 18, de 9 graus, o qualque punt, sobretot cap a la part de ponent, tant de Mallorca com també d'Eivissa. I, en principi, també hem de destacar que el vent, que avui ha fluixat bastant respecte a aquestes jornades passades, a darrera hora sí que se podria reforçar i demà, altra vegada, el llevaig i el ponent podrien arribar a cops de força 6 o fins i tot qualque cop de força 7 cap a les Pitiuses amb forta maror en general.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, fer-se adult s'ha convertit en un camí ple d'obstacles a les Balears. Les darreres dades de l'anuari de la joventut que s'ha presentat avui dibuixen una generació atrapada entre sous baixos, precarietat laboral i un mercat de l'habitatge inassumible. I la dada és flagrant. Només el 16% dels menors de 30 anys se'n pot anar de casa. Un escenari que perjudica també la seva salut mental i que, segons analitzen els 19 articles de l'anuari, qüestiona el model econòmic i posa en evidència que avui la independència juvenil és més un privilegi que un dret.
Per poder emancipar-se amb una altra persona, els joves de les illes necessiten dedicar un 60% dels seus ingressos i la meitat d'ells no en tenen d'estables. Anar a viure sols és una quimera i aquesta incertesa els provoca malestar emocional i problemes de salut mental. Assumpta Mas, responsable de l'Observatori de la Joventut.
Perquè si és una sola persona ha de destinar el 135% del seu sou, que no existeix. Sí que es podria permetre un habitatge del 18 metres quadrats, que realment amb un 30% del sou se podrien permetre els joves de les illes, i necessiten uns 22 anys de sou per poder accedir a una compra d'un habitatge.
Els autors de l'anuari reclamen una intervenció valenta i decidida de les institucions, regular els preus, ampliar el parc públic i que l'habitatge sigui un dret. El catedràtic d'Antropologia Social, Carles Feixa, considera que és necessari també repensar nous models de convivència.
Cada cop la convivència entre joves és més intergeneracional i més dinàmica, també per la gent gran. Estem en una situació on les residències d'avis doncs no són sostenibles i s'han de repensar unes formes de convivència intergeneracionals amb altres tipus d'arquitectura, altres tipus de vivenda, que alguns joves ja estan començant a experimentar, no?
Enmig d'aquest panorama s'observen canvis en positiu. Baixa el 40% el nombre de joves que declaren arribar a final de mes amb dificultat o certa dificultat. I el risc de pobresa és del 14,5%, la xifra més baixa dels darrers 15 anys. Però la taxa augmenta entre els menors de 16, ja que un de cada quatre infants són vulnerables. En aquest context també es trenca una altra dinàmica. Després de molts anys de descens, la població jove torna a créixer i ja representa una de cada quatre persones. Crida l'atenció que a les Pitiuses més de la meitat ja han nascut fora d'Eivissa i de Formentera.
Alerta a l'anuari sobre aquestes dificultats per accedir a l'habitatge i sobre el parc immobiliari. Avui hem sabut que el nombre d'habitatges turístics ha davallat gairebé un 20% en un any a les Balears. Tot i això, les illes són la segona comunitat de tot l'estat amb el percentatge més alt de pisos turístics sobre el total d'habitatges. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
Hi ha diferències entre les zones turístiques i litorals i el centre d'Espanya, però també dins de la comunitat. A les illes hi ha poc més de 19.300 habitatges turístics. Són prop d'un 3% del total, amb grans contrastos. Palma, per exemple, és de les zones amb mancopes dels habitatges turístics i a Pollença, en canvi, el percentatge supera el 17%. De fet, Pollença és el municipi de les Balears que més places té en habitatges turístics, amb més de 14.600. I en segona posició trobam Alcúdia, amb prop de 9.000, Sant Josep amb 7.000 i Santanyí i Ciutadella en torn de les 6.000.
Baixa la conflictivitat escolar a les Balears per primera vegada des de la pandèmia. Així es constata la memòria del programa Policia Tutor, referent al curs passat, el 2024-2025, i en comparació amb l'anterior. Concretament, les actuacions dels agents als centres han baixat un 5% en un any, fins a fregar les 5.800. El coordinador del programa, Rafael Coves, assegura que la feina de prevenció que fan els agents, sobretot entre els propis escolars, ha donat els seus fruits. Olivia Navarro.
La policia de tutor treballa en tres àmbits concrets: dins l'escola, fora d'ella i les noves tecnologies. I les actuacions que varen caure són les que se reparteixen dins el recinte escolar, que són les majoritàries. Hi ha manco conflicte entre alumnes o amb els professors, manco estudiants expulsats, així com furs o robatoris o danys a instal·lacions, però en canvi es mantenen estable després, respecte d'altres anys de creixement, els casos d'assetjament escolar, amb d'haver 180 notificats al curs.
Fa 3 anys que venim en aquesta sala dient augmenta un 30, augmenta un 40. Per primera vegada poden dir s'ha frenat. No poden dir ha baixat, però poden dir s'ha frenat l'assetjament durant el curs passat, xerrant del curs passat. Així tot, estan en xifres altes. No pensem que ja s'hagi frenat, ara estem en nivells baixos per mantenir xifres altes, però com a mínim no vos han de comptar que segueix pujant.
I més dades d'aquesta memòria, l'absentisme escolar creix lleugerament fins a arribar als 385 casos anuals i es manté el nombre d'actuacions en l'àmbit de les noves tecnologies. El curs passat es realitzaren 275, que és una menys que el curs anterior.
Són a l'engròs les dades d'aquesta memòria. La lletra petita, però, també ens adverteix d'un nou fenomen del qual ha volgut alertar el coordinador dels policies tutors: la presència de vàpers a les aules, fins i tot, Olivia, entre menors de només 10 anys.
Sí, els vàpers estan regulats talment com el tabac, perquè comporten els mateixos riscos, però socialment no es té prou consciència dels riscos. Que siguin dolors i de gustos agradables i que se'n puguin adquirir més enllà dels estancs fa que es percebin equivocadament com més innocus. Així, tot i que s'ha reduït el consum i la tinença de drogues a les aules, s'han duplicat els casos de consum de vapejadors fins a fregar el centenar detectats. Alguns, només infants de 10 anys, fins i tot s'ha detectat el tràfic d'aquests aparells per part d'alumnes que els venen als patis.
Ja quart d'ESO sí que reconeixen que ho va per a xerat, és pitjor que ho tapall. Però, clar, en 10 anys, un nen és molt manipulable. I tenim un problema, que se poden vendre molt de llots. La venda està prohibida a menors, però, clar, està tan estesa la venda que també és més complicat aquest control. S'està intentant controlar. Quin és el problema que ens trobem? Que el compren per internet, mateixos menors, i se'l venen entre ells. Clar, és molt complicat lluitar contra això.
El govern ha encetat la campanya massa aviat, potser massa tard, per conscienciar precisament els alumnes i les famílies dels riscos de consumir drogues il·legals o legals, com el tabac o els vàpers.
Ara mateix hi ha 63 municipis adherits a aquest programa, amb més d'un centenar d'agents que imparteixen xerrades i sessions preventives, per les quals el curs passat van passar més de 50.000 alumnes, i aquestes xerrades són clau no només per prevenir, també explica Coves, per detectar casos.
Així, el coordinador del programa de policies tutors ha confirmat que, tal com va informar Ivetra Ràdio divendres passat, el primer trimestre d'aquest curs s'ha produït un repuntament d'actuacions que han derivat en protocols d'actuació, sobretot per casos de violència sexual. En aquest sentit, ha explicat que les xerrades dins les classes són moltes vegades la clau perquè una víctima s'identifiqui i s'animi a denunciar.
Quan tens la classe davant, notes, almenys si dures molt d'anys amb això, se nota tot d'una quan té un cas a una aula. Perquè les mirades entre els mateixos alumnes, moltes vegades, i especialment dins nines, perquè és el que he vist més, que se posen a plorar, sense mani menys, tu ja els veus, no, a mi de la classe no els hi dius res, quan ja els acollim i els xerram amb aquesta gent i te conten vivències que tu has explicat i s'han sentit identificades.
Són les 2:14.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Acord de conformitat en el judici per la mort d'un home la nit de Nadal de l'any 2023 a Mahó. En un primer moment, l'acusat principal s'enfrontava a una pena de 20 anys per un delicte d'assassinat, però finalment ha estat condemnat a 8 anys de presó. Se li ha rebaixat la pena, ja que la fiscalia ha considerat que es tracta d'un homicidi. El judici s'havia de celebrar amb un tribunal jurat, però amb l'entesa no ha estat necessari conformar-lo.
La rebaixa de 12 anys de presó per a l'acusat ha estat possible també perquè se li ha aplicat l'atenuant d'actuar sota l'efecte de l'alcohol i les drogues, tal com preveu el Codi Penal. La presidenta del Tribunal, Glòria Martín, ha comunicat a l'acusat la pena, que també inclou una indemnització per als fills de la víctima i el pare. Parlam d'unes quanties superiors als 270.000 euros.
Como autor responsable de un delito de homicidio previsto y penado en el artículo 138 del Código Penal, concurriendo como circunstancia atenuante la de actuar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas.
L'agressió va passar a prop de l'estació d'autocars de Mahó quan es va iniciar una brega entre els dos amics després de haver sopat junts. Segons l'enregistrament de les càmeres de vigilància i les declaracions d'alguns testimonis, un dels homes va caure en terra i l'altre li va pegar coces al cap fins que va quedar inconscient.
L'Audiència Provincial de Palma de dia ha condemnat una segona persona. Es tracta de l'home que va presenciar la brega i no va fer res per socórrer la víctima. Ha estat condemnat a 6 mesos de presó. Més coses, l'arquitecte i enginyer municipal d'Es Castell han visitat avui matí 26 cases de la Cala Sant Esteve i es preveu que demà facin el mateix amb els habitatges del Fondo, com amenaçat de risc de despreniment. Axel.
Es preveu que avui mateix els tècnics redactin un informe detallat amb l'estat de les inspeccions realitzades a Cala Sant Esteve a fi que demà mateix el batle pugui signar un nou decret de valia per començar a desescalar les mesures de màxims acordades divendres, recordem, amb l'ordre de desallotjament dels veïns que viuen a Cala Sant Esteve i al Fonduco. Això vol dir que se podrà tornar a la zona, sempre, això sí, quan es consideri segur. Lluís Camps és a batle d'Es Castell.
Han visitat un total de 26 cases. Això què vol dir? Que ara una vegada acabin de fer la jornada de camp que estan en aquest moment fent feina a la cala, pues arribaran a l'Ajuntament i començaran a preparar un informe detallat de cada situació. Per a què? Per intentar, la voluntat nostra és que dins el dia de demà poder fer un decret de valdia nou per poder desescalar a totes aquestes zones concretes.
Del centenar de veïns desallotjats, quasi la meitat es troben a hores d'ara sense alternativa habitacional. Concretament, 27 persones a la zona del Fonduco i de nou a Cala Sant Esteve. S'estan mirant opcions per al seu reallotjament. El Consell de Menorca ofereix 2 apartaments a l'edifici de Sa Granja, mentre que el president de la patronal hotelera de Menorca també posa a disposició els apartaments de la seva propietat a Cala Blanc de Franc.
En aquesta hora se celebra la mesa d'educació amb 2 punts a l'ordre del dia. El més destacat, les oposicions del 2026. Els sindicats han criticat que Educació les vulgui avançar a dia 9 de maig. És per això que avui el màxim responsable del departament, Antoni Vera, proposarà als representants dels treballadors una altra data perquè puguin triar.
El conseller Vera posa damunt la taula la possibilitat de fer les oposicions al maig o bé a partir del pròxim dia 16 d'octubre. En aquest darrer cas, les 630 places que surten a concurs oposició ja serien pel curs 2027-28. L'objectiu del conseller és que totes les vacants estiguin cobertes a principi de curs i que tots els tràmits es facin abans de l'agost.
No se pot fer de Sant Joan a Sant Jaume, que és el que estàvem avesats a fer-ho. S'ha de fer o abans o després. Si no, d'aquesta manera mos tornarem a trobar que el professorat no el tindrem en els centres el mes de setembre.
Els sindicats critiquen que la mesura és improvisada. És Vicenç García de l'Estell, el sindicat majoritari a l'escola pública.
No m'ho sembla el moment adequat per anunciar aquest tipus d'avançaments. En cap moment mos hem oposat mai a negociar un avançament de les oposicions, però no des de la imposició ni de la improvisació, perquè això no és una negociació.
En la mesa d'avui també es debaten millores pel col·lectiu Azahar Tortonda del sindicat UGT.
Per exemple, demanem assumptes propis pels internis que avui per avui no estan, no estan reconeguts, o la possibilitat de que puguen tenir una mitja, una reducció de jornada voluntària per interès particular, com també passa amb els funcionaris de carrera.
L'acord de millores sociolaborals aprovat la passada legislatura incorpora aquest punt sense especificar les mesures que ara s'haurien de concretar i posar en marxa.
Són les 2:20, seguim amb més assumptes de l'actualitat. Milers de persones recorren en aquest punt, en aquesta hora, el velòdrom Illes Balears a Palma, en l'edició d'enguany de la Fira Oreca, la més important del sector de l'hoteleria i la restauració de les illes. S'espera que durant els 3 dies que durarà l'esdeveniment es congreguin d'haver 30.000 persones entre expositors i professionals del sector. Enguany s'ha posat l'accent en el producte balear. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Bon ambient ara mateix a la Fira Oreca, tot i que alguns professionals esperen que el pla fort sigui demà. Una de les cites, ja ho sabeu, de referència del sector i que enguany celebra la novena edició. S'ha inaugurat avui de matí en la gastronomia professional i el producte local com a protagonistes. Oreca és el punt de trobada de restauradors i hotelers i té lloc a poc temps de l'inici de la temporada turística. Uns 5.500 expositors, a més de concursos, conferències i reconeixements. Com dèiem, enguany es posa l'accent en la en el producte local. Escoltem Marcial Caracena Villa, encarregat de compra de peix a Gartimar, que destaca que de cada vegada es compra més el peix congelat.
Sí, el peix se compra cada peix, se compra més el peix congelat. Per això nosaltres hem comprat a Barcelona amb una màquina de congelació pròpia per comprar nosaltres de primera mà peix, congelar-lo i assegurar un preu tot l'any d'un producte, perquè per restauradors és una loteria. Que un dia te compren per dir alguna lobina d'euros i les altres en van a 20. O sigui, no és viable.
Per Toni Font, responsable de Carn i Catsunyer, Manacor, enguany és el segon a Oreca. Assegura que enguany esperen ampliar encara més la clientela a Palma.
Bueno, hem vingut amb la mateixa idea de donar a conèixer els clients, a veure, hem fitxat aquest show cooking diari per col·laborar també amb clients nostres, que també se puguin donar a conèixer. Però sí, al final, si deus seguir creixent a la zona de Palma i part forana de Palma.
Aquests dos empresaris reconeixen que Oreca és una oportunitat per fer nous clients i també consolidar-ne alguns altres. Francesco Bandurino, propietari d'un restaurant de cuina italiana a Magaluf, i Joan Ballester, que en té una serràpita i a més és client de Càrnica Tsunyer, ens expliquen el següent.
Para probar nuevo producto, para probar cosa nueva, interesante, me gusta siempre descubrir cosa nueva y es verdad, me encanta la atmósfera, me encanta la gente que está aquí, está súper.
I d'ai, perquè és una manera ràpida de veure una mica de tot, és a dir, des de productes directament per vendre, com altres coses d'infraestructura de restaurant i amb una sola fira tens tota aquesta variant de productes.
De fet, enguany hi ha 18 productors locals balears aquí a la Fira Oreca, que es pot visitar avui i demà fins a les 7 del capvespre i dimecres fins a les 5 de l'hora baixa.
Gràcies, Laura. Fem una petita pausa i en tornar sentirem l'anàlisi de la classe política sobre les eleccions a l'Aragó.
Informatiu migdia. IB3 Radio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Partit Popular i Partit Socialista han reunit avui les executives per analitzar els resultats electorals a Aragó i s'han culpabilitzat mútuament de com ha quedat l'aritmètica parlamentària. El PP ha guanyat els comicis, sí, però no li basta per formar govern. El reelegit president, Jorge Azcón, ha dit que negociarà amb totes les formacions, però de totes les xerrades encapçala la llista Vox, que amb la força que li dona haver duplicat la representació a la cambra ja ha pintat les línies vermelles per pactar. José Antonio Fuster, portaveu.
Denuncia del Pacto Verde. Denuncia de la inmigración ilegal desordenada.
combate contra la inmigración ilegal y desordenada. Industria, más industria. Cero adoctrinamiento en las aulas. Bajadas de impuestos. Se lo saben todo. Lo sabe, el señor Azcón lo sabe de maravilla.
Sense valorar encara aquestes exigències, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunit avui matí els barons de la formació, també la presidenta de les Balears, Marga Proens, a la seu de Gènova.
En el que ha estat un balanç de triomf dels resultats electorals que situen el seu candidat, Jorge Azcón, a repetir com a president. Una victòria amb la qual Feijóo ha demanat Pedro Sánchez que dimiteixi.
La gente ya no le soporta ni a él ni a su gobierno. Y por eso yo me pregunto. ¿Cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo? ¿Cuántos peores resultados del socialismo le hacen falta para reaccionar? ¿Cuántas debacles más para que se vayan? Es que su soberbia es tan mayúscula que no solo se agarra al gobierno como un clavo ardiendo, es que está alargando la agonía política de España.
El PSOE també ha analitzat a Madrid la batacada electoral, una trobada a la qual s'esperava que hi assistís la candidata Pilar Alegría, que al final ha quedat a Aragó per reunir l'executiva regional. Els socialistes han culpabilitzat el PP de donar benzina a Vox. És Montse Mínguez.
El senyor Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña del senyor Abascal. Vox nace del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo.
A les Balears el PP també treu pit pel fet d'haver estat la força més votada a Aragó, mentre que Vox destaca l'increment d'escons al partit. Amb dues formacions, però, han volgut marcar diferències entre Aragó i les Balears.
Primer, PP i Vox s'han presentat com una coalició estable a les Illes que, tot i no haver aprovat uns pressupostos per enguany, sí que van arribant acords parlamentaris. Pel que fa a les eleccions de 2027, el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha explicat que les enquestes internes es donen quasi la majoria absoluta.
El full de ruta del Partit Popular a les Illes Balears segueix sent duen al Parlament les iniciatives del govern amb una previsió de que les que hi ha damunt la taula se vagin aprovant i així arribar en total comoditat a les eleccions de maig de l'any 2027. Els nostres números mos aproximen a la majoria absoluta.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, creu que l'onada d'increments de l'extrema dreta als parlaments autonòmics la va iniciar Balears el 2023. Per això no preveu una pujada espectacular el 2027. Amb tot, considera que PP i PSOE han de fer una reflexió després dels comicis d'Aragó.
Porque uno puede ganar unas elecciones, pero si no puede formar gobierno, no ha ganado las elecciones. Y convocar unas elecciones para quitarse de una patada a Vox y que los ciudadanos te den doble taza de Vox, o sea, de 7 a aumentar 7, o sea, tienen que hacer una lectura estos dos partidos importante.
I entre l'esquerra lamenten precisament i qüestionen, vinculen l'avançament electoral amb el creixement de Vox. Escoltem el diputat socialista de les Illes, Llorenç Pou, que culpa el PP de l'auge de l'extrema dreta, sense valorar, això sí, la caiguda del seu propi partit a Aragó, i el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
El Partit Popular, en lloc de fer-li front com un partit europeu i democràtic, està fent seguidisme en aquest sentit, fent seguidisme de Vox.
El PP ahir va ser la força més votada, però no va guanyar les eleccions, perquè en un sistema parlamentari qui aconsegueix guanyar les eleccions és qui aconsegueix fer un govern. I ara, si el senyor Azcón pot o no pot ser president d'Aragó, depèn de Vox. Per tant, mos han duit a una situació de bloqueig.
L'aigua s'ha garantit a les Balears aquest estiu després de les intenses pluges registrades els darrers mesos. Així ho ha assegurat el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, a l'informatiu Matí. El darrer balanç publicat aquest cap de setmana ja apunta que les reserves van a l'alça i que Eivissa, després de 3 anys, ha deixat d'estar en situació de prealerta.
La millor situació de l'any passat era pitjor que l'actual. Per tant, ara estem amb aquest 51%, que és semblant a l'any passat per aquestes dades, i esperant per arribar en aquest 57-58% quan arribem en aquest mes d'abril. Esperem que continuïn les pluges. Ara hem de veure ja amb optimisme aquesta 2026, un missatge de tranquil·litat, i això no vol dir que no deixem de fer feina.
Tot això quan Andalusia comença a recuperar la normalitat després dels darrers dies d'intenses pluges i inundacions amb més d'11.000 persones desallotjades.
Una part dels evacuats ja han pogut tornar a casa i avui es reprenen la majoria de les classes. El mateix dia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a les zones més afectades pel temporal amb epicentre a Granada i Jaén.
I un darrer punt, un dels escortes que tenia assignat Carlos Mazón el dia de la Dana ha desmentit la versió de l'expresident, la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Riuada, ha pres declaració a tres escortes que aquell dia varen acompanyar a Amazon. 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Representants del Consell Insular han visitat aquest matí Eivissa per conèixer de primera mà el sistema de limitació de vehicles implantat des de l'any passat a l'illa Pitiusa. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Una mesura que va començar a Formentera i que el Consell d'Eivissa va aplicar per primera vegada el passat estiu amb la reducció de 32.000 vehicles. Des de Mallorca confien en aplicar la limitació quan abans millor, tot i que no hi ha encara una data perquè l'esborrany que el llesteixen haurà de passar pel Parlament una vegada la iniciativa legislativa quedi aprovada al Consell Insular.
L'IVA va iniciar la licitació de les obres de la nova promoció de 8 habitatges de protecció pública de Sa Pobla.
La promoció compta amb un pressupost base d'1,3 milions d'euros i la previsió és iniciar les obres durant aquest any.
I les cobertes locals parroquials de Binissalem han hagut de ser apuntalats i clausurats per perill d'esfondament.
Una inspecció realitzada el passat mes de desembre a causa de filtracions d'aigua a l'edifici ha acabat amb un informe dels tècnics del Bisbat de Mallorca en el qual es recomana cessar qualsevol activitat a les instal·lacions per perill d'esfondrament.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquestes hores ja trobant retencions habituals en els principals accessos a Palma. També informant d'un accident en la incorporació a la via cintura des de l'autopista de Llumallor, en el qual un camió ha volcat sobre la via ocupant-la totalment. Aquest succés ha provocat el tall de la incorporació a la via cintura. Per això utilitzin la sortida flotant cap al Portitxol o polígon amb el ferit. Xerrant de retencions a la via cintura, començant des de carrer Aragó fins al cementeri, trobaran tràfic lent. D'altra banda, trobant retencions a l'arribada del Palma des de l'autopista d'Inca fins a la incorporació a la via cintura. També trobaran retencions a la carretera de Solles, sentit Palma i tràfic lent a la carretera Valldemossa. A la resta de carreteres trobant tràfic fluid i sense incidència. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José. En Joan Jiménez, de Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Ei! A IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Començar amb la informació parlant de successos presó provisional per al cap de l'organització criminal que explotava dones en situació administrativa irregular.
L'operació dirigida per la Guàrdia Civil es va saldar l'alliberament de 12 dones i la detenció de 5 persones. 4 d'elles han quedat en llibertat en càrrecs. Se'ls acusa de delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de dones i blanqueig de capitals. Les dones eren atretes des de Sud-amèrica, sobretot de Colòmbia, amb ofertes laborals fictícies, i una vegada a Mallorca se'ls obligava a prostituir-se i a consumir droga.
D'altra banda, ho demà en titular, representants del Consell de Mallorca han visitat avui Eivissa per conèixer de primera mà el sistema de limitació de vehicles implantat des de l'any passat a l'illa Pitiusa, una mesura que va començar a Formentera i que el Consell d'Eivissa va aplicar primera vegada l'estiu passat en la reducció de 32.000 vehicles. Ens ho explica el nostre company Enric Fernández.
Des de Mallorca confien aplicar la limitació quan abans, tot i que no hi ha encara data perquè l'esborrany que enllesteixen haurà de passar també pel Parlament una vegada la iniciativa legislativa quedi aprovada al Consell Mallorquí. Fernando Rubio és conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures de Mallorca.
Hem de ser prudents, nosaltres continuem amb aquesta tasca, amb aquesta feina, i esperem que el més possible sigui una realitat a l'illa de Mallorca. Consideram importantíssim que aquesta se faci amb acord i consens polític. Pensam que aquesta és una llei que, per la seva implementació, ha d'estar absolutament consensuada.
El Consell d'Eivissa, l'homòleg de Rubio, el vicepresident primer Mariano Joan, destaca que la limitació de vehicles s'ha de fer de forma valenta i basant-se en dades, no en sensacions ni emocions. La mesura implica altres organismes com la DGT, l'APB, Rentacars i Navilieres. A Eivissa, per exemple, ha servit per passar d'increments de cotxes de fins a 2 dígits percentuals durant la temporada turística a una davallada en el trànsit de 32.000 vehicles l'any passat. Escoltant Mariano Joan.
Basat en dades i basat en un consens. A partir d'aquí, doncs, compartir aquesta experiència amb el Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca porta amb molt interès l'experiència que s'està fent a l'illa d'Eivissa. Ja hem tingut diverses reunions de feina amb el Consell de Mallorca des de fa ja temps amb aquesta qüestió, des del punt de vista legislatiu, des del punt de vista de dades.
El conseller mallorquí Fernando Rubio ha confirmat que hi haurà una quota de residents a les altres illes per entrar a Mallorca i ha visitat també el port d'Eivissa per comprovar com s'instal·len i controlen les videocàmeres que comptabilitzen l'arribada de vehicles.
D'altra banda, el grup popular Consell Insular presentarà al ple de dijous una moció per instar el govern central a rebaixar de manera temporal l'IVA dels aliments bàsics amb l'objectiu de lleugerir la pressió econòmica que pateixen les famílies davant l'encariment sostingut del cost de la vida.
La moció proposa rebaixar temporalment del 4 al 0% l'IVA dels aliments bàsics com els ous, la llet i els productes frescos. En el cas de carn, peixos i conserves, la rebaixa seria del 10 al 4%, tot per recuperar el consum de productes saludables i donar suport al sector primari. Neus Riera és la portaveu del PP al Consell.
No estem xerrant de cap luxe, de cap capritxo, estem xerrant de menjar i de sa vida des dia a dia i demanant mesures sensates, temporals i possibles, perquè les famílies puguin arribar a final de mes i perquè el sector primari no continuï sent el gran perjudicat. Demanat el suport de tots els grups del Consell de Mallorca.
Obrim plana municipal, l'Ajuntament de Palma pot obrir a partir d'avui els sobres d'ofertes al concurs per explotació del mercat de Llevant. Això després que el passat dilluns acabés el termini de presentació amb, segons l'Associació de Comerciants, al manco una oferta presentada.
És una dada significativa, que és que el concurs per l'explotació pública del mercat de Llevant va quedar desert en l'anterior convocatòria. En aquesta ocasió, i per fer més atractiu el procediment, s'ha incrementat fins a 30 el número d'anys de concessió i s'ha afegit als serveis d'explotar l'aparcament públic de pagament adjacent al mercat i el local que ara ocupa Palma Activa. Els requisits són fer una inversió de més €1.400.000 i que el 50% sigui producte fresc. Amb l'externalització de l'explotació del mercat, s'ha de resoldre igualment la situació dels negocis actualment oberts, que són, a més d'una tenda, d'una cadena de supermercats, una cafeteria, un centre de reconeixements mèdics, la fruiteria, verdoleria dels pagesos de Sant Jordi i una carnisseria. Són els que han resistit el pas dels anys i el tancament progressiu d'altres establiments d'un temps ençà.
Mentrestant, Sumar i Més per Palma reclamen un increment dels impostos per aturar l'especulació immobiliària. Per això, demanen al govern central una pujada de l'IRPF i acord, un augment de la plusvàlua de la compra-venda d'habitatge. També demanen que només es puguin adquirir habitatges per destinar-los a residència habitual o a lloguer social.
L'objectiu de les dues formacions és frenar o reduir l'especulació per baixar-ne el cost i que les famílies puguin comprar-ne a un preu assequible. Una de les propostes per assolir-lo és aplicar un càrrec a les vendes ràpides d'habitatge i que afecti la plusvàlua i l'IRPF. La portaveu de Més per Palma és Neus Trullol.
I així, tots els habitatges que se comprassin tindrien aquest efecte de baixada, perquè aquesta compra-venta i aquesta especulació de guanys ràpids i molt elevats quedaria totalment neutralitzada amb aquest increment d'impostos.
A més, demanen que els doblers recaptats amb aquests dos impostos es destinin a la construcció d'habitatge públic. El diputat de Sumar, Vicenç Vidal, ha remarcat la importància de modificar la llei d'habitatge per evitar situacions com aquesta.
Jo posaré un exemple d'aquesta setmana passada. Un anunci d'Idealista a Sa Pobla, surt un habitatge, planta baixa més dos, per 300.000 euros. Una persona interessada telefona, sabeu que en aquest anunci responen més de 15 persones, i aquest mateix anunci és retirat i tornat a publicar al cap de mitja hora amb un increment de 100.000 euros.
Vidal ha destacat que el gener s'ha batut un rècord històric amb 5.000 euros al metre quadrat a les Balears.
I a tot això, si heu venut, heredat o rebut un habitatge aquest mes de gener, atenció, perquè potser no teniu clar què heu de pagar, ni tan sols l'administració ho acaba de tenir del tot definit. Parlant de la plusvàlua municipal, un impost que grava l'increment de valor dels terrenys urbans i que després dels darrers moviments del govern i del Congrés ha quedat en una mena de llimps legals.
Per començar, hem de dir que uns nous coeficients varen entrar en vigor dia 1 de gener per canviar la manera de calcular l'impost amb l'objectiu de frenar l'especulació immobiliària, però només van durar 27 dies. El Congrés va rebutjar el decret que els incloïa i ara tornen a aplicar-se els coeficients anteriors, fet que obliga moltes persones a revisar què han pagat o què han de pagar per les plusvàlues. De fet, amb unes 60.000 operacions immobiliàries al mes a tot l'Estat, la incertesa és gran i les preguntes són moltes. Alejandro del Campo és advocat i expert en fiscalitat en declaracions al programa El Dia.
Hay que tener mucho cuidado de cuándo has hecho esa transmisión, esa compraventa o esa herencia en vida, y tener mucho cuidado a la hora de autoliquidar el impuesto ante el ayuntamiento, porque muchos ayuntamientos funcionan que eres tú el que le tienes que hacer los números, no te tienes que equivocar.
I a Sa Pobla li va iniciar la licitació de les obres de la nova promoció de 8 habitatges de protecció pública. La promoció compta amb un pressupost de base de 1,3 milions d'euros i la previsió és iniciar les obres durant aquest any.
Una promoció que estarà situada al carrer de la República Argentina número 28, en un solar propietat de l'Institut Balear d'Habitatge de 400 metres quadrats. Es distribuirà en planta baixa i dues plantes i disposarà de 8 habitatges, dos dels quals adaptats d'entre 41 i 55 metres quadrats. 6 immobles seran de dos dormitoris i dos d'un. A més, es preveuen 8 places d'aparcament i el pressupost de licitació, com dèiem, és d'1,3 milions d'euros. La previsió és que les obres puguin començar enguany amb un termini d'execució de 18 mesos. El termini per presentar ofertes acaba dia 25 de febrer.
Això a Sa Pobla, mentrestant a Binissalem, la coberta dels locals parroquials han hagut de ser apuntalats i clausurats per perill d'esfondrament. Una inspecció realitzada el passat mes de desembre a causa de filtracions d'aigua a l'edifici ha acabat amb un informe als tècnics del Bisbat de Mallorca en què es recomana que cessar qualsevol activitat a les instal·lacions, com deim, per perill d'esfondrament.
Vista des de l'exterior, la teulada de l'edifici parroquial de Binissalem no sembla que estigui a punt d'esfondrar-se, però molt diferent és la imatge des de l'interior. Les vigues estan totes creuades i han estat apuntalades perquè presenten un perill real de col·lapsar. Víctor Martí és el batlle de Binissalem.
És el lloc més delicat, diríem, justament està damunt l'escenari. Per tant, no me la queda d'altre, i segons l'informe que ens han fet de part d'estànic del Bisbat, que també hi van demanar els estànics de l'Ajuntament, però l'informe és d'estànic del Bisbat, que molt recomanen d'una manera seriosa suspendre les activitats a fi de poder fer la reforma que s'hagi de fer.
El tancament de l'edifici afecta el teatre, on la companyia Xamo Xamo hi estava preparant l'estrena d'una obra d'aquí dues setmanes. També se'n veuen perjudicats el grup d'Esplai Vinitrui i l'agrupament Escolta. També el rector ha hagut de deixar la rectoria i anar a viure al Consell.
Intentarem reubicar tot el que puguem a fi de no haver suspendre el mínim, i el que s'hagi de suspendre, pot ser de suspendre.
La reparació de la teulada tindrà un cost de més de 500.000 euros que pagarà el Bisbat, i la intenció és que totes les obres estiguin enllestides pel setembre.
I ahir que s'han registrat queixes per la falta de calefacció a la biblioteca municipal. Els usuaris diuen que hi fa molt de fred des de fa setmanes i que l'Ajuntament no ho arregla.
Els usuaris anuncien que la situació s'arrossega des d'abans de Nadal. La calefacció no funciona i, tot i que s'han instal·lat calefactors, no són suficients. Per això es veuen obligats a estudiar amb abric posat o fins i tot amb mantes. Des de l'Ajuntament expliquen que entenen les queixes dels usuaris i que ha costat trobar l'origen del problema. Ara estan pendents que els arribi una peça per poder fer la reparació definitiva. Amb tot, confien que aquesta mateixa setmana quedi solucionat. Andreu Ballester és un estudiant d'oposicions i Elis Weber, regidora de Cultura.
Sé que la facció ja que fa 2 mesos i pico que no funciona i, bueno, pues, per ser gent que per circumstàncies hem de venir aquí cada dia, pues, pues no és gens agradable. I és una mica d'impotència, perquè no podem fer res. Demanes i te diuen que, bueno, ja ho sabem, ja ho hem demanat, i la situació no canvia.
Fa 2 setmanes una de les empreses ens va poder confirmar que és una qüestió d'una peça concreta, segons m'informen, una sonda de temperatura, i aquesta peça s'havava de demanar, com passa molt sovint, no?, que mos diuen, hem de demanar aquesta peça i tardarà uns 10 dies d'arribar. Aquesta peça ha arribat avui de matí i abans de que finalitzi la setmana mos han dit que estarà instal·lada.
Arriba als 2:45 minuts.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Sara, bon dia.
Arrenquem amb el Real Mallorca, que finalitza la jornada fora de la zona de descens i amb millors sensacions, malgrat la derrota al Camp Nou.
Aquesta és la millor notícia, podríem dir, que el Mallorca encara no cau en descens, esperem que no hi caigui més. Però la derrota del mallorquinista per 3-0 contra el Barça deixa un gust agradós. Per un costat no s'ha sumat, però per un altre sí que l'equip va demostrar que està competint millor i que han de ser optimistes en vista el que queda de campionat, que encara és molt. El vermell, tot i la derrota, el Camp Nou ocupa la 16a posició amb 24 punts, tan sol podria deixar-los en descens, una victòria del Rayo Vallecano davant l'Oviedo en el partit que va ser ajornat i que encara no té nova data. Els de Iago Barrasate avui descansen i demà començaran a preparar el partit de diumenge contra el Betis a l'estadi de Somos. Ara mateix, Oviedo, Llevant, València estan en lloc de descens, però el Llevant també té un partit manco contra el Villarreal. Precisament els andalusos, el Betis, arribaran ben motivats al partit després d'imposar-se ahir a l'Atleti de Madrid per 0-1 al Metropolitano amb un gol del brasiler Antony. A més, la jornada 23 deixava ahir aquests altres resultats. A la Bet 0, Getafe 2 en la victòria del conjunt madrileny, supera la classificació el Mallorca, i qui també supera el Mallorca és el Sevilla, que va empatar 1-1 contra el Girona. L'Atlètic Club Bilbao, 2 mesos després, va tornar a guanyar Sant Mamés, ho va fer per 4-2 al Llevant, i a Mestalla, València 0, Real Madrid 2, gràcies a les verdianes d'Álvaro Carreras i Kylian Mbappé. Avui es tancarà la jornada amb el partit entre el Villarreal i l'Espanyol, que començarà a les 9 del vespre a l'estadi de la Ceràmica.
Pel que fa a la primera federació, Toni, l'AU d'Eivissa va treballar a la seva visita al filial del Betis.
Una derrota inesperada del Pitiuros, que van perdre per 3-2 al camp del Coe. El conjunt Pitiuros viu la seva particular odissea aquesta temporada, quan pareix que l'equip comença a millorar en joc i resultats torna a caure de manera inesperada i continua més a prop del descens. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. La Unió Esportiva Eivissa d'aquesta temporada fa un pas endavant i després un altre endarrere. Després de guanyar el segon classificat en la penúltima jornada, l'Atlètic madrileño cau amb el fins ara cué, el Betis Deportivo, 3-2, doblet de Borja i Reina, i per part de l'Eivissa, José Albert i Unai Medina. Miguel Álvarez lamenta les errades defensives com la del primer gol dels bètics.
Es increíble, llevamos muchos partidos con la portería cero, un equipo que defensivamente era muy difícil hacerlo ocasiones, como así ha sido, pues no han hecho ocasiones, pero hemos tenido 3 errores muy groseros a nivel defensivo y así es muy difícil ganar fuera.
L'equip continua estant més a prop del descens que de la zona de play-off, 11 amb 29 punts. Avui l'equip ha fet una sessió de recuperació, segurament donant-li voltes també a la situació de la classificació, perquè a més, aquesta darrera jornada, 4 partits no s'han pogut disputar pel mal temps en bona part de la península, amb rivals directes per la zona de play-off que ara té a 4 punts, o del descens, que està a 2. Depenent d'aquests partits pendents, l'Eivissa podria acabar encara més ficat a la zona baixa i lluny de la zona de privilegi.
La segona federació, la jornada pels equips balears, ens deixa 3 victòries, una derrota i l'empat del Poblense.
Precisament ho acaba de nomenar l'equip blaugrana, el Poblense, líder indiscutible. Va empatar a 0 gols contra l'Alcoya. Sentint l'entrenador Òscar Troya.
Yo creo que en línea general es contento con la evolución del equipo, es un punto más, el equipo sigue compitiendo, el equipo sigue creyendo y el equipo en el minuto 90 va por el partido, se siente ganador, quiere los 3 puntos y estamos jugando, que no nos tenemos que olvidar, contra un grandísimo rival. No nos basta el empate, hemos querido ir a por el partido, a veces se consigue los 3 puntos, a veces no.
L'Atlètic Balear va sumar el 3 punt, guanyant per la mínima el València Mestalla, 1-0, en debut golejador de Darius Fustos. El blanc i blau són tercers en 39 punts, empatat amb el segon classificat, el Sant Andreu. Sentim el tècnic de l'Atleti Balears, Luis Blanco.
Yo creo que el equipo ha hecho un partido bastante correcto, bueno, estamos contentos. Pues quizá no ha sido nuestro mejor partido, está claro, de la temporada, pero viendo el rival de donde veníamos también, que veníamos de una derrota, pues yo creo que el equipo ha dado un pasito y en eso estamos contentos.
També va guanyar la Societat Esportiva a Eivissa davant un rival directe, el Castelló B, per 3-1, un triomf que situa el de Raúl Cassany 7 punts per damunt del descens. El sentim.
Era important guanyar, després de 3 partits sense guanyar, fer bo el punt de l'altre dia fora, guanyar en casa i tornar a sumar, que estar ja en 30 punts ahí un poc respirant més i mirant un poc cap avall a veure què passa. Sumar 3 punts sempre és positiu per a reforçar.
I victòria in extremis de l'Andratx contra el Torrent per 1-0. Tot i el triomf, el de José Contreras queden a 4 punts del play-off de descens i la permanència, escoltant l'entrenador de l'equip Andritxol.
Creo que hemos hecho un partido completísimo. Sí, es verdad que, bueno, después de fallar el penalti, pues bueno, nos ha pegado un poco un bajón, pero hemos seguido creyendo. Y la verdad es que muy contento, sobre todo por los chicos, porque a nivel mental el grupo estaba bien, pero necesitamos una victoria y yo creo que a partir de ahora el equipo irá creciendo más.
El Porrera va ser l'únic equip que no va puntuar en derrota per 2-0 al camp del Reus i és penúltim, 10 punts per davall la zona de permanència.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal torna a la competició aquest dimecres.
El mallorquín visitaran una vegada més la pista de l'Inter després de l'aturada internacional. El mallorquín van tercers i el madrilenys ocupen la 7a posició. Avui ha parlat l'entrenador de l'Illes Balears Palma Futsal, Antonio Vadillo, que ha parlat així de l'aturada per mort de les seleccions.
Después de ese parón, con ganas de competir, ¿no? Un parón que nos ha venido bastante bien. Después normalmente de los parones nunca sabemos si son buenos o malos, ¿no? En función de los resultados y la dinámica que llevábamos, que la verdad es que acabamos a un nivel bastante bueno, ¿no? De juego y de resultados, ¿no? Antes del parón, pero nos hacía falta, ¿no? Nos ha venido bastante bien primero para descansar, después también para recuperar jugadores, ¿no?
Y pel que fa al partit de dimecres contra l'Inter, això diu Vadillo.
Cuando vuelve a la competición siempre te sueles distraer, sobre todo a nivel competitivo. En eso estamos haciendo hincapié, de que el miércoles ya va a ser un grandísimo partido contra un equipo que no nos va a perdonar, que también han podido trabajar bastante, porque creo que solo han tenido lo mismo que nosotros, un jugador en el sudamericano y dos con la selección española y Arrison, que fue con Colombia. Y ellos vienen de jugar 2 partidos amistosos, ¿no? Recientes, ¿no? Contra Jaén, contra Valdepeña. Y es un equipo que nos va a poner cosas muy difícil, que juega a un ritmo muy alto y por lo cual nosotros tenemos que ya estar preparados, ¿no?
Un descans internacional en què, Toni, els jugadors han tingut un paper destacat amb les seves seleccions.
Lucao s'ha proclamat campió de la Copa Amèrica amb el Brasil, mentre que Mario Rivillo s'ha convertit en bicampió d'Europa en la selecció espanyola. El combinat nacional va rebre ahir el reconeixement de la Federació de Futbol. Precisament, Rivillo arribarà amb un de 6:30 a l'aeroport de Palma.
En bàsquet, a la primera FEP, el Fibui Palma, després d'acumular 2 derrotes consecutives, va guanyar ahir el Melilla per 84-78.
Una victòria que enfila el Palmasan fins a la 9a plaça, just per darrere de l'Estia Menorca, que, recordant, també va guanyar dissabte per 89-81 al Cantàbria. El Palmer descansava aquesta jornada. Per cert que tenim intersetmanal, jornada intersetmanal que arrencarà demà amb el Montbus Obrador i l'Oestia Menorca a les 8 del vespre. I a la segona FEP, el Clas Sant Antoni va sumar una nova victòria després d'imposar-se l'Albacete per 96-91 i s'ha situat líder empatat a punts amb el Gandia i el Castelló.
I acabem amb altres notícies en forma de breu.
En tenis, avui vespre comença el camí de Jaume Munà, l'ATP 500 de Rotterdam. El tenista balear debutarà a la primera ronda contra el noruec Nikolai Butkov. I qui s'ha enduit un bon ensurt és Enric Mas, una caiguda complica a l'inici de temporada. El seu equip Movistar ha comunicat el de nou de l'Artenen durant un entrenament. Té la mà dreta malmesa i ha requerit atenció hospitalària per fer-li una sutura. De moment, aquesta lesió farà que Enric Mas no pugui participar en el Tour dels Emirats Àrabs, que comença el pròxim 16 de febrer. I Joan Pere Carbonell ha completat amb èxit i molt de patiment el repte de córrer 100 maratons en 7 dies i en 7 continents. Una aventura que va posar el seu punt i final a Miami després de completar el repte que va començar a Sud-àfrica, que continua per Austràlia, els Emirats Àrabs, Espanya, el Brasil i que acaba als Estats Units. Prop de 300 quilòmetres per recaptar doblers per a l'Associació Espanyola d'Ictiosis, una malaltia rara de la pell.
Gràcies, Toni. Després dels esports arriba a la cultura, fem però primer una petita pausa.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La crònica cultural d'avui ve marcada per dos esdeveniments que han tingut lloc aquestes darreres hores. Tot d'una, repassarem l'actuació de Bad Bunny a la Super Bowl, però abans ens esperen Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Els Premis Gaudí, que aquesta nit han reconegut els millors films de la indústria catalana.
I que començaven amb Regús Mallorquí, amb Magalí Seré i Salvador Sobral versionant L'Àguila Negra de Maria del Mar Bonet. Tot això en una nit on Cirat ha estat un dels títols triomfadors amb 8 dels 12 premis als quals optava, inclòs el de millor pel·lícula en llengua no catalana. També Frontera, de Judit Collell, ha guanyat el Premi a Millor Pel·lícula per partida doble, jurat i Premi Especial del Públic. Completava el palmarès sorda d'Eva Llibertat amb 3 estatuetes, entre les quals direcció i millor guió adaptat. El primer premi ha estat el de direcció novella. L'ha recollit Gemma Blasco per La Fúria, un retrat cru sobre l'agressió sexual. Blasco va ser precisament agredida amb 18 anys i recollia el guardó dirigint-se al seu jo d'aquella època amb aquests terribles, amb aquestes paraules.
Et sanaran i et repararan i algun dia podràs executar a través del cinema una venjança poètica i respectuosa. No tens res del que avergonyir-te. De fet, gràcies a la lluita de dones com tu, el 2026 t'asseguro que la vergonya està canviant de banda.
Com a curiositat, la protagonista d'aquesta història, Àngela Cervantes, ha guanyat el Gaudí a millor protagonista i també ho ha fet el seu germà, millor secundari per sorda. Mario Casas ha estat reconegut com a millor actor per Molt lluny i el Premi Gaudí d'Honor ha estat per Sílvia Munt com una veu clau del cinema català contemporani.
Hi ha pressions inconmensurables perquè res no es bellugui i tothom torni al lloc que tenia. Alguns estan molt enfadats amb nosaltres, però som moltes i en venen moltes més. És per això que s'ha de...
El Gran Teatre del Liceu, amb catifa vermella a la Rambla de Barcelona i 1.800 convidats, ha estat l'escenari d'aquesta edició que celebrava la majoria d'edat dels premis.
Titi me pregunto si tengo mucho novio, ey. Mucho novio, tengo a una mañana otra, ey.
Dèiem que en parlaríem, tot i que en aquesta hora, si no en sou fans, probablement ja esteu fins al capdamunt de sentir parlar de l'espectacle de Bad Bunny a la mitja part de la Super Bowl aquesta matinada. Però gustos a banda, el show és sense dubte una de les notícies del dia. 13 minuts, Sandra, que han fet història per moltes coses i no només per la seva postura ideològica.
La seva actuació ha estat una autèntica exposició pública de les contradiccions de l'Amèrica de Trump, que canta i balla les cançons que critiquen el seu sistema, una societat que no seria res sense els migrants i, en especial, sense els llatins, i que cantava a Nova York, a Califòrnia, que demanava que no es clavés la bandera a Puerto Rico i, de fet, un altre puertorriqueny convidat de Bani deia això mateix.
Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio.
Ricky Martin, però també Karol G, Carbí, Jessica Alba, Pedro Pascal i també una altra artista compromesa, Lady Gaga. Tot això quan Bad Bunny ha estat el gran protagonista d'una nit mentre reivindicava Llatinoamèrica.
God bless America! Sea Chile, Argentina...
Deixant pel final els Estats Units i Canadà i Puerto Rico i per acabar posant dempeus l'estadi més ple i més televisat en aquell moment del món al ritme de Debí tirar més fotos.
Seguim aquí. Ara sí!
13 minuts, 14 cançons i un missatge ben clar. Amèrica és més que els Estats Units i els Estats Units són més que Trump. I parlant de Trump, el president, que havia anunciat que no veuria el show, deu haver canviat d'opinió perquè has dit que no li havia agradat gens ni mica, que havia estat un dels pitjors de la història, una ofensa als Estats Units i que ningú no entén el que diu aquest element en referència a l'artista. Una gran pancarta on hi resava l'única cosa més poderosa que l'odi és l'amor, ha clos l'espectacle.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 9 de febrer. Avui l'actualitat posa el focus en el tram més jove de la població balear. Només el 16% poden independitzar-se de la llar familiar. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Per poder emancipar-se, els joves de les illes necessiten dedicar un 60% dels seus ingressos i la meitat d'ells no en tenen d'estables. Anar a viure sols és una quimera i aquesta incertesa els provoca malestar emocional i problemes de salut mental. Assumpta Mas és responsable de l'Observatori de la Joventut.
Perquè si és una sola persona ha de destinar el 135% del seu sou, que no existeix. Sí que es podria permetre un habitatge del 18 metres quadrats, que realment amb un 30% del sou se podrien permetre els joves de les illes, i necessiten uns 22 anys de sou per poder accedir a una compra d'un habitatge.
També sobre els més joves de la població. Per primera vegada des de la pandèmia, davalla la conflictivitat a les escoles de les Balears.
Concretament, les actuacions dels agents als centres han baixat un 5% en un any fins a fregar, això sí, les 5.800. També cau el consum de drogues, però preocupa el consum de vapers dins les aules, fins i tot entre alumnes menors de 10 anys. Rafael Coves és el coordinador del programa Policia Tutor.
A quart d'ESO sí que reconeixen que ho va per a xerat, és pitjor que ho tapall. Però, clar, en 10 anys, un nen és molt manipulable. I tenim un problema, que se poden vendre molt de llots. Ho va per a la venda està prohibit a menors. Però, clar, està tan estès a la venda que també és més complicat aquest control. S'està intentant controlar. Quin és el problema que ens trobem? Que el compren per internet, mateixos menors, i el venen, se'l venen entre ells. Clar, és molt complicat lluitar contra això.
A la crònica de tribunals, 8 anys de presó per l'acusat de matar un home a cops a Mahó el 2023.
El judici amb jurat, que havia de començar avui a l'audiència provincial, finalment no s'ha celebrat després que les parts han arribat a un acord de conformitat. La pena s'ha rebaixat 12 anys en condemnar-lo d'homicidi i no d'assassinat, a més d'aplicar-li l'atenuant d'actuar sota l'alcohol i substàncies estupefaents.
La dreta de les Balears marca diferències amb l'Aragó després de la victòria electoral d'ahir.
PP i Vox celebren els resultats dels comicis aragonesos en què els populars s'han guanyat, però depenen encara més dels d'Abascal, que han duplicat escons i el PSOE s'ha desplomat. En clau estatal, Feijóo demana a Vox no bloquejar Aragó i demana a Sánchez quantes debacles més necessita per dimitir. De part seva, la portaveu socialista Montse Mínguez acusa Feijóo de donar benzina a Vox.
La gente ya no le soporta ni a él ni a su gobierno. Y por eso yo me pregunto, ¿cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo? ¿Cuántos peores resultados del socialismo le hacen falta para reaccionar? ¿Cuántas debacles más para que se vayan?
El señor Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña del señor Abascal. Vox nace del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijo.
I atenció, en aquesta hora la situació del trànsit a Mallorca continua tallant l'accés de la via de cintura des de l'autopista de Llucmajor, un camió formigonera ha patit un accident a la zona d'Ikea i ha vessat la càrrega sobre la calçada.
L'accident que s'ha produït a vés les 12 menys quart del migdia, en què no hi ha hagut ferits greus, s'ha comportat el tancament d'un tram de la via de cintura per motius de seguretat i neteja. Efectius d'emergències i